Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia.
Les 12 i 8 minuts del migdia és el moment d'obrir la nostra aula gastronòmica. Amb molt de gust rep un dia més aquesta temporada la Sílvia Soto, que és l'autora del blog Cuineta. Sílvia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Quant de temps, no?
Sí, ara feia unes setmanes, sí, un meset que no venia, però bueno, ja sabeu que encantada de venir aquí.
I hem pensat a la Sílvia perquè ara ja estem allò a la frontera, molt a prop del canvi de temporada, que en els hàbits d'alimentació també són molt importants tenir-los en compte, i a més són molt evidents quan arriba la calor, quan arriba el bon temps, canviem els plats, no? Igual que fem el canvi de roba.
Exacte,
dels armaris.
Fem canvi d'armari, fem canvi de productes de temporada.
Exactament, exactament. I dic, doncs, per què no anem a buscar unes propostes que siguin refrescants, ja de cara, pensant de cara a l'estiu, algun component de fruita pel mig, i com que la Sílvia sempre té molt bones idees, ens ha vingut amb algunes propostes. Però, a més, també parlarem d'algun producte de temporada en concret.
Sí, la veritat és que bueno, ara comença, diguem, el festival. És a dir, comença els colors de les fruites, dels productes. I també la manera de cuinar que deies, és a dir, a l'hivern necessitem plats més calòrics, no? Busquem plats calents, amb coccions d'aquestes treballades, guisades, un rostit. I en canvi l'estiu tot això ens fa com molta mandra, i el que necessitem són plats frescos, refrescants, que ens facin passar aquesta calor. Els productes, el ventall de productes que tenim és fantàstic, per tant ens aporta una quantitat de receptes que podem fer, doncs, que val la pena d'entretenir-nos i anar variant, que de vegades acabem fent receptes sempre molt iguals i podem variar molt. A veure, estem a maig, ara acabem amb la temporada dels pèsols, que han estat fantàstics, pèsols i faves. Entrem en pebrots i carbassons, comença a ser una bona època. I ja de cara a juny, bueno, per mi el que és el bombonet de la fruita, les cireres m'apassionen, m'encanten. Cireres, nespres, prunes, albercocs, maduixes, tot això ens ve a sobre les podem preparar de moltes maneres o menjar-les simplement. De cara a l'estiu haurem d'esperar una miqueta més, no? Però bueno, els tomàquets de l'estiu, és que clar, no tenen res a veure amb els que mengem al llarg de l'any, no? Perquè simplement no els hi toca. No és un producte de temporada, és aquells tomàquets que no tenen gust, doncs no, ara comença i bueno, estem esperant en candeletes i aquests tomàquets. I després de propostes n'havia preparat quatre, a veure què us semblen, una mica diferents, però tot amb el mateix component en comú, no? que siguin plats molt refrescants, que vinguin de gust, que no es facin pesats. I per començar, què us sembla si fem un tàrtar? Però un tàrtar d'aquests que enganyen una mica, perquè és un tàrtar de fruita amb un peix fumat, no cru. En aquest cas seria el tàrtar de mango i alvocat amb salmó fumat. I què necessitem per preparar-lo? És molt senzill de preparar, eh? L'únic que hem de tenir en compte és que el mango, tant el mango com l'alvocat, l'hem de tenir en un bon punt de maduració. No hi ha res més difícil de menjar que un alvocat que està verd, que és absolutament insípid, dur i desagradable de menjar,
gust.
No? Exacte.
Sí.
I en canvi, doncs, bueno, amb aquesta combinació de gustos crec que us pot agradar. Mireu, necessitarem un mango madur, un alvocat madur, salmó fumat, uns 50 grams. I després, per acabar el plat decorant-lo, podríem utilitzar o caviar, ous de truita, d'aquest que venen a qualsevol supermercat, els veureu, que estan envasats, o una cosa molt divertida, que no sé si coneixeu, que es diu caviaroli, que són unes petites càpsules, com si fossin esferificacions, aquestes tan famoses que va fer el Ferran Adrià, doncs són molt petites, com un petit caviar, però que dins hi ha diferents tipus d'olis. Tenen uns olis més picants, uns d'arbequina, el clàssic de sempre, l'oli de sèsam per plats més orientals.
I on ho trobem, això?
Això ho podem trobar. Avui en dia ja comença a trobar-se a molts supermercats.
Sí?
Busqueu en l'apartat d'olis i es diu Cavieroli, i la veritat és que per fer presentacions així xules, i a part és un bon producte, és oli que al final te'l menges, que no tot és, ha d'entrar per revista, sinó que és important també que sigui un bon producte, i en aquest cas ho és i dona molt de joc, sobretot en els plats també estiuencs, amb receptes amb amanides, queda divertidíssim, esqueixades. Després, per fer aquest tàrtar, per lligar-ho necessitarem una cullerada de mostassa de Dijon, mel...
En gra? On...
La de Dijon és la que no és en gra, és absolutament fina. És,
val.
Podeu triar, és a dir, si us agrada més, diu, no, és que a mi m'agrada molt la mostassa antiga, que és aquesta més granulada,
sí.
Podeu provar-ho perquè també està bona. A casa tenim la disjuntiva aquesta, el meu marit és molt de mostassa antiga, del gra, li agrada trobar-li, i en canvi a mi m'agrada més la de Dijon, és més delicada, tot i que és molt més picant, és a dir, que controlem les quantitats perquè no ens passem de vegades amb el picant. Sempre és millor provar una mica i afegir que no pas haver-ne de treure, que ja no som a temps.
Clar.
I després, simplement, agafem aquestes fruites amb angle al bocat, els tallem a quadradets ben petitons, ho aboquem en un bol, afegim la culleradeta de mostassa, la de mel, una mica de pebre negre i remenem bé sense aixafar. És important que se'ns vegin els deuets, que és el que li donarà també la gràcia al plat. I després podem triar, o ho podem servir, anem provant, i a la que trobem que està prou afinat i al nostre gust, doncs ho podem servir. O bé, en un plat amb un cercle d'aquests que avui en dia...
Per emplatar, que queda xulo.
Que queda tot mono. O si ho voleu fer com un format aperitiu, també es pot fer en culleretes. És a dir, posar una petita quantitat amb aquestes culleretes i simplement doncs, el comensal agafa i s'ho menja tot de cop. Com vulgueu. I si ho feu amb emplatat, doncs sempre està bé tenir unes torradetes bones per acompanyar-ho. I la veritat és que bueno, aquesta és una de les que agrada molt i és una manera també diferent de menjar.
A més, l'avantatge és que com que es fa servir el salmó fumat, no necessites sí. el temps de maceració que normalment se li dona quan fa
Exacte.
Servir un peix en cru.
Exacte. Si ho volguéssim fer amb el salmó en cru, sí que necessitaríem aquesta estona de més de macerada, que una mica tots els ingredients a la mostassa ens coguin aquell peix. Per evitar també problemes, estem a l'estiu, jo sempre prefereixo utilitzar salmó fumat, que és un producte ja elaborat, i simplement doncs això, a l'hora de tallar el mango l'advocat a deuets, també tallarem el salmó fumat a deuets i ho barrejarem tot amb aquests ingredients que hem dit de la mostassa, la mel i el pebre negre.
Uh-huh. El podem fer servir d'aperitiu, com deies.
I tant.
Amb aquestes culleretes o amb torrades.
Sí.
El podem fer servir d'un entrant?
Sí, o fins i tot si volguéssiu
complementar. És un plat?
Clar, és a dir, a partir d'aquí les possibilitats, les que us vinguin més de gust, també podria acompanyar perfectament una bona amanida. És a dir, fer una amanida barrejada d'enciams, dels que trobem que estiguin més macos, que ara d'aquí poquet ja en trobarem de diferents tipus que fan patxoca, i simplement incorporar aquest tàrtar en aquesta amanida, i és un plat més complet i un primer plat molt, molt saciant a part.
Mira, tinc una altra pregunta respecte de la mel. Ho dic perquè en funció del tipus de mel li estaràs donant un sabor o un altre. Li dones un toc o un altre al plat que facis.
Exacte. En aquest cas, la veritat és que utilitzo la mel de mil flors, la que trobem normalment, habitualment, en els supermercats. Clar, perquè si n'utilitzem una d'eucaliptus... Que
estàs donant un sabor totalment diferent.
Exacte. I després, doncs, en aquest cas, com que ens interessa que predomini també el gust tant de la mostassa com dels propis ingredients del mango, jo crec que la mel de mil flors ja li dona aquest toc dolç que volem i que fa doncs, que sigui un plat de contrastos. No? Tenim la mostassa, que és molt astringent i compensa aquesta mel que hi afegim.
Mm-hmm. Molt bé, doncs un plat fàcil de fer...
Sí, no té cap complicació.
Jo diria que econòmic, també.
Sí,
vull dir
el més car, diguem, és el salmó fumat, en aquest cas. Però com que tampoc parlem d'unes grans quantitats de
Exacte.
Salmó, doncs no té per què encarir el cost del preu.
I boníssim, eh?
Sí, dono fe.
Per on continuem?
Sílvia. Doncs un clàssic de l'estiu són els gaspatxos, no? Les sopes fredes de tomàquet, que passa que de fet, a partir de la base, podem afegir altres ingredients, altres fruites en aquest gaspatxo que farà doncs, que ens canviï i sigui un plat completament diferent. En aquest cas us he volgut presentar un gaspatxo suau de tomàquet i maduixots amb llagostins. I el que fem és, a la recepta base del gaspatxo el farem més suau, per exemple, no hi afegirem cogombra, per exemple, que de vegades és el que ni molt d'all, que és el que fa que un gaspatxo sigui un gaspatxo, de fet. Però en aquest cas el que fem és introduir en els tomàquets una part de maduixots i fa que sigui una sopa de tomàquet molt més suau, molt més lleugera. I els llagostins cuits li aporten la proteïna i també és un aperitiu o un primer plat en funció de la quantitat que hi vulguem posar, però que també és molt refrescant, passa molt bé a l'estiu, la veritat. I què necessitem per
això? Què necessitem? Va.
Doncs necessitem un quilo de tomàquets, 300 grams de maduixots, un quart de litre d'aigua mineral. Sempre és important que l'aigua sigui bona, perquè de vegades tenim uns grans productes, afegim una aigua de l'aixeta, que depèn de la ciutat, no té el millor gust del món, i espatllem el plat. No? Doncs en aquest cas, doncs, no, com que no necessitem gaire, un quart de litre d'aigua mineral, 2 decilitres d'oli d'oliva, 50 mil·lilitres de vinagre de vi blanc, sal i 10 llagostins cuits. Després ho podem fer de dues maneres, això. Qui tingui Thermomix a casa o un robot de cuina potent, hi ha una part que no ens caldria, és a dir, d'entrada el que direm és que per fer-lo hauríem d'escaldar els tomàquets, que ja sabeu que fem una creu a la base del tomàquet, quan l'olla d'aigua està bullint, els submergim uns segons, els traiem, els col·loquem en un bol amb aigua amb gel, i això ens permet que la pell del tomàquet es desenganxi però el tomàquet no està cuit. Però en canvi ens és molt més fàcil de pelar. Aquest pas, quan tenim un robot de cuina prou potent, ens el podem estalviar. Per què? Perquè la potència del robot és tal que ho tritura tot i difícilment, encara que després ho coléssim per un colador xinès, no trobaríem pràcticament cap partícula de la pell del tomàquet. De tota manera, més que res que sapigueu això, que ho podeu fer de les dues maneres. Nosaltres, jo ara us explico doncs, això, no? Que el pas seria escaldar els tomàquets, posar-los amb aigua en gel, els pelem, i després els posem en un recipient que serà on després batrem tota aquesta sopa de tomàquet. Amb els maduixots igual, els netegem, traiem el peduncle, els trossegem per la meitat i els afegim al recipient amb els tomàquets. Reservem un parell de maduixots perquè després farem uns dauets de maduixot i alguna làmina per acabar de decorar. Amb els tomàquets fem el mateix, algun el reservem, uns dauets, que hi farem com entrebancs, no? Perquè sigui una mica més entretingut aquest gaspatxo. I després, en aquest recipient on ja hi tenim el tomàquet i els maduixots, hi afegim l'aigua, l'oli, el vinagre de vi blanc i un pols de sal. I ho triturem bé fins a aconseguir una sopa ben emulsionada. En aquest cas, si ho hem fet amb el batedor de mà, ho passem pel colador xinès, que ens quedi tota la pellofa, els grans de les llavors dels tomàquets, tot quedi dins. I després ho tastem, rectifiquem de sal, o si creiem que volem afegir una miqueta de vinagre, això ja més al gust, i ho deixem refredar unes hores a la nevera. És important que estigui unes hores refredant-se a la nevera, que el servim ben fresquet. A l'hora de servir, agafem, queden molt xules les presentacions en gotet de vidre,
està
molt de moda, també sí. M'agraden molt, jo en soc molt aficionada. Però bueno, si volem fer una ració més gran, que sigui un primer plat més contundent, podem preparar un bol de la mateixa manera. Què hi posarem a dins? Doncs agafarem els dauets de tomàquet que havíem reservat, fem uns dauets de maduixa també, ho posarem a la base del plat, agafem els llagostins cuits, els pelem, els fem també a rodelles, una miqueta grans, i ho posem a dins del bol. I queda molt maco emplatar a taula amb una jarreta on tenim la sopa freda de tomàquet i després ho servim al moment a l'hora abans de menjar. I així, doncs, bueno, veus la combinació també de colors, no?, i els ingredients que trobarem a dins. Aquesta, bueno, a casa ens agrada molt perquè és un gaspatxo, però no, els nens a vegades a casa que en tinc tres, no els hi agrada el gaspatxo tradicional perquè
massa fort.
Troben molt el gust de l'all, de la ceba. En canvi, d'aquesta manera no deixa ser una sopa de tomàquet, però molt més suau, no? Molt més delicada. I aquesta, doncs, bueno, els encanta a casa.
Home, la veritat és que exacte. Només que amb els productes que porta i per l'època que és, super senzill, refrescant i boníssim.
I tant, la veritat. Que és, que és el que dèiem, és un festival, per tant l'hem d'aprofitar, aquests productes que tenim de temporada.
I tant, i ara que tenim maduixes...
Sí, una altra versió també la podríeu fer amb cirera, és a dir, la mateixa sopeta de tomàquet, canviant la maduixa per cirera, i també ja veureu que canvia absolutament, perquè predomina molt la cirera, és més dolça, però bueno, també veureu, ara hi ha molts restaurants que segur que us heu fixat que us posen gazpacho de, i vinga, del que sigui, de maduixa, de cirera, n'hi ha moltes variants. I la veritat és que bueno, jo animo a la gent que experimenti a casa.
I que provin.
No? Que hi ha algun dia que pot sortir alguna cosa molt sorprenent i el dia que diguis no, doncs això no cal tornar-ho a fer, doncs bueno, això és aprendre a cuinar, és l'assaig-error.
Bé, doncs ens n'anem a una recepta que diríem que és més pròpia de per allà baix, d'Andalusia.
Exacte.
Però que també hem de provar, no?
Oi tant. Jo no ens hem de tancar a res. I aquesta recepta, a part, és molt típica de la cuina andalusa. De fet, era una recepta d'aprofitament. Es feia per aprofitar el pa sec dels dies anteriors i es feia amb una picada d'ametlles, alls, vinagre, sal i aigua. És a l'ajo blanco, tan típic d'Andalusia. Però en aquest cas li donem una volta, també, com hem fet amb el gazpacho, que ens l'hem reinventat, doncs partint de la recepta base de l'ajo blanco, el que fem és, en comptes d'utilitzar l'ametlla, utilitzarem pinyons, per tant, el tanto és un plat de luxe, perquè avui
sí,
en dia...
Sí, estan caríssims.
Sí, sí, hi ha els lingots d'or i hi ha els quilos de pinyons. O sigui,
les franyes que no hi hagi botigues de compro pinyons.
Exacte. Sí, de fet, és aquelles coses que et planteges de dir, deixo el rebost en la caixa forta, no?, els pinyons, perquè amb el risc que desapareguin, la veritat és que és cert que el bon pinyó hi ha una feinada a collir-lo i justifica que tingui el preu que té. El que passa que, bueno, avui és el que dèiem, és a dir, parlem d'una recepta que d'origen és molt humil, que era una recepta d'aprofitament i que és més, quan en temps d'escassetat, que no hi havia ni per ametlles, s'utilitzava, es feia amb farina de faves seques en el seu temps. I ara aquí el portem a l'altre extrem.
Era més comuna, sí.
Sí, i ara ens en anem doncs, bueno, a un plat d'aquells doncs, dies que dius, va, anem a quedar bé, o si tens convidats i tal, la veritat és que de gust és fantàstica.
Jo no l'he provat mai, l'ajo blanco.
No.
No.
És, clar, al ser una sopa freda, diguem que estaria dins de la família dels gazpachos i tal, però clar, té el component de l'all que és molt, molt, molt característic.
Ja et dic que és molt estrany, que no l'hagi provat, perquè és que m'encanta.
Doncs ja saps, que t'estiu, et toca.
Provarem la recepta de la Sílvia, a veure què tal.
Molt bé. Doncs en aquest cas, ja us diem, canviem les ametlles pels pinyons i els ingredients serien 125 grams de pinyons crus, 3 mil·lilitres de vinagre de vi blanc, un desilitre d'oli d'oliva verge extra, un gra d'all, una molla de pa blanc, un desilitre de llet, un pols de sal, 3 quarts de litre d'aigua mineral freda i 15 grams de raïm pelats i sense grana. Per què el raïm? No és que l'utilitzem per fer l'ajo blanco, però combina molt bé. És d'aquelles combinacions que són sorprenents i que diguem que el farem servir d'entrebanc. El posarem també a la base del plat i queda molt bé. Però per agrair de no trobar pallofes i no trobar grans, doncs bé, ens entretindrem una miqueta a anar traient els pinyols i si ja volem quedar la mar de bé, fins i tot els pelarem. Però bueno,
això i si ja no es volen prendre la molèstia,
si,
que sàpiguen que ja n'hi ha.
I si estem a casa i a confiança, així també saben que és un gra de raïm. Vull dir que no, tampoc passaria res. Però bueno, per fer-ho bé, doncs ho faríem així. Amb aquests pinyons en reservarem un grapadet que els torrarem pel final, però després a l'hora d'acabar el plat, val? Però d'entrada posem els pinyons en un recipient juntament amb el gra d'all, que li traurem el nervi, que és això que tant en repeteix, i no cal, que es pot estalviar, doncs és ben fàcil. L'oli d'oliva, la molla de pa remullada en llet, un pols de sal i el vinagre de vi blanc. Ho triturem tot bé amb el Turmix o tornem una altra vegada amb qui tingui robot de cuina, endavant. Es pot fer tota la recepta directament amb Thermomix o robot de cuina. fins que ens queda una pasta ben fina, ben fina. I a la que tinguem aquesta pasta anem afegint l'aigua mica en mica, que anirà lligant la sopa, de manera que quedi ben, ben emulsionada. Ha de quedar com una crema de color blanc, una cremeta. Aneu tastant també, a veure si considereu què falta, eh? Si veieu que és necessari passar-ho pel colador xinès, si voleu allò que us quedi una textura ben, ben neta, sense cap mena de grumoll, feu-ho, però com que són pinyons, jo no ho faria, és a dir, de cullerades.
Se't quedarà l'essència en el colador.
Exacte, sí que deixarà tot el gust, però bueno, i això si està ben mixat amb un robot, cap problema, perquè us quedarà tot allà dins i no notareu cap mena de grana ni res. I després, doncs, la crema, un cop la tenim, la reservem a la nevera també, que agafi fred i consistència. I després, a l'hora de presentar, el que farem és això, dins una tasseta, per exemple, un gotet o un plat o un bol, depèn de les quantitats. Jo en el cas de l'ajo blanco recomano no passar-se. D'entrada, perquè està molt bé com a aperitiu, però molt pot arribar a embafar o fer-se pesat. I com que a part estem parlant de que utilitzem pinyons, si en volem fer una quantitat petitona, doncs queda molt bé i és fantàstic. I obre l'estómac per l'hora de començar un àpat. O sigui que jo, en aquest cas, em decantaria per fer un gotet d'aperitiu. Val? I a dins doncs, hi posem aquests granets de raïm, que haurem pelat i haurem tret la grana de dins. Els pinyons que havíem reservat els podem saltejar amb una miqueta d'oli, molt poquet, i sobretot vigilant que no se'ns passin, perquè de
no
seguida
cremin, sí.
A la que es cremin després amarguen. I els servim doncs, el raïm, els pinyons torradets, i a taula una altra vegada ho podem servir amb una jarreta i servim a l'ajo blanco de pinyons amb raïm. I et dic que és molt bona. I el canvi de fer-ho amb pinyons és sorprenent, perquè estem molt acostumats al gust de l'all amb l'ametlla, i el fer-ho amb pinyons realment sembla un altre plat. No? El recorda molt, però canvia molt el gust.
Doncs és qüestió de provar-ho, eh?
Sí, ja saps.
El que passa és que jo he de fer dos tastos diferents. Primer l'original, per veure la diferència.
Hauràs després el de l'original i després ja...
Després el de pinyons. Molt bé, i ara ens quedem en recepta que podria ser ben bé un aperitiu. Ja saps, aquest cap de setmana es fa a Sant Cugat la Fira del Vermut de Catalunya, i segurament que això seria un fantàstic acompanyament, que de fet ho és per tradició, perquè un bon vermut l'acompanyes amb les olives, per suposat.
Exacte.
Unes patatones,
unes escopinyes
si vols, i uns musclos.
Musclos amb escabetx.
Oi tant, que bons.
Sí, 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 els musclos amb escabetx és aquests plats típics que normalment no falla en un aperitiu, però el que molta gent no fa és preparar-los a casa, i és ben senzill, i la veritat és que canvien molt, depèn de quins ingredients utilitzem, també.
Doncs
però
a veure, que avui ens donaràs
una versió de musclos en escabetx, a veure què us sembla.
Vinga.
En primer lloc, el que necessitarem són 2 quilos de musclos. També us haig de dir, del juliol a l'agost és quan el musclo del Delta, el nostre, el d'aquí de Catalunya, està espectacular. Està ple, està gustós, vull dir que s'ha d'aprofitar. Aquests 2 mesos, a cabassos, els musclos. Que esteu fora d'aquesta temporada o no en trobeu, directament també podeu utilitzar, evidentment, el musclo gallec o el que trobeu. Però la veritat és que val la pena aprofitar quan els tenim en el seu millor punt, i els musclos del Delta estan molt bé.
L'únic és que són més petitets,
sí.
I clar, quan dius és de netejar, el musclo fa una mica més de...
El que fa més mandra els musclos és netejar-los.
És això, és el pitjor de tot.
És netejar-los, és el que porta més feina, però bueno.
De vegades venen bastant nets, però
sí,
sempre els hi has
sí,
de...
Sí, però una repassada sempre sí. Li has de fer, treure totes les cordes que tenen. Sí, sí, hi ha feineta. Però bueno, depèn de veure quins musclos trobeu, i si no, fàcil, convideu a gent i que us ajudi a netejar
això,
musclos.
Feina en cadena.
Exacte. Jo us preparo l'aperitiu, però vosaltres col·laboreu amb mi.
I tant.
I després, doncs, bueno, quan tinguem aquests 2 quilos de musclos, els netegem, i necessitarem 2 grans d'all, 50 grams de ceba, 25 grams de pastanaga, 200 grams d'oli d'oliva, 80 grams de vinagre de vi blanc, un cabernet sauvignon, per exemple, 150 mil·lilitres del suc de la cocció dels musclos. Important, aquest suc, que no deixa de ser un caldo de peix, al final, ben colat. 15 grams d'espècies, i aquí ja podem triar, que ja us deixo el que us agradi més. Pot ser pebre rosa, negre, blanc, en gra, tot en gra. Pebre de Sichuan, cardamom, llaurer, el que us agradi més. O sigui, que això va a gustos. Jo us faré la proposta que faig jo a casa, val? Però més que res que sapigueu que podeu anar provant a veure quines combinacions us agraden més. Una cosa que a mi m'agrada molt, però que també és opcional, la ratlladura de pell de taronja. Sobretot només la part taronja, evitar la part blanca de la taronja, que és la part més amargant, en canvi la taronja és on hi ha tots els olis essencials i el que ens donarà aquest gust cítric en l'escabet. Va, com els fem? Doncs obrim els musclos al vapor i és important que estiguin molt poc cuits, simplement que s'obrin una mica, ho suficient perquè nosaltres els hi puguem treure la closca després. No han de quedar cuits encara, perquè després els acabarem de coure amb l'escabet calent. Reservem la closca, colem el suc i els posem a dins del seu propi suc, però ja colat, i els reservem aquí. Preparem tots els vegetals que havíem dit a l'escabeig. Els tallem a brunesa, de picadets petitons, i amb abundant oli d'oliva el que fem és enrossir aquesta ceba, la pastanaga, els grans d'all, i ho deixem daurar una miqueta, tampoc massa. Abaixem el foc al mínim i afegim els condiments, una mica de pell de taronja ratllada, les espècies, les herbes que haguem triat, el vinagre, el suc dels musclos ben colat, i ho deixem bullir 5 minuts. Aquesta barreja, doncs, a la que vagi fent a poc i a la que ens vagi reduint una miqueta, fora del foc el que farem és, en el recipient on hem decidit guardar els musclos, jo normalment és un pot de conserva, com que això de reposar, ho faig amb un pot d'aquests de vidre de conserva i tinc els musclos amb el seu suc a dins i afegim a dins aquest pot el que hem fet a l'escabeig calent, val? I amb l'escalfor mateixa, aquests musclos que hem tret de la clova s'acabaran de coure. Tindran just aquest punt de cocció que els hi faltava. Tanquem el pot hermètic, li donem la volta i de la mateixa escalfor el pot farà el buit. Per tant, doncs, mira, ja ens estalviem aquí, ja tenim un parell de feines fetes, només pel fet d'haver-ho tingut a punt en el pot. Ho reservem a la nevera i això sí, és temptador, però ens hem d'esperar 24 hores.
Perquè, de reposar.
Exacte, de reposar, perquè així l'escabeig també fa la seva feina i aquest musclo ens agafarà el gust de tots aquests ingredients que hem posat a dins. Això ben fresquet, amb un aperitiu, amb uns vermutets, unes patates, és fantàstic. I ja veureu que tant de textura són molt diferents, perquè són semblant als musclos frescos de quan els obrim nosaltres, com de gust són molt, molt, molt interessants a fer. I va, jo us animo a que ho proveu a casa, perquè realment tampoc és tan complicat i és algo que podeu tenir de reserva a la nevera. O sigui, la feina més gran és netejar els musclos.
Clar.
A partir d'aquí...
Busquem ajudants, va.
Ah, exacte.
La primera missió serà aquesta, buscar ajudants per netejar musclos. I si hi ha nens, més fàcil, juguem.
Sí, això anem a jugar. Jo ho faig amb els pèsols, de moment amb els musclos, no sé si colaria, però sí, amb els pèsols em va fantàstic.
Els pèsols ja estan acabant, no?
Sí, Sílvia? Sí, sap greu, perquè, bueno, a mi m'encanta.
És que tinc uns pèsols a la nevera, que també em sap molt de greu, de comprar el pèsol fresc i posar-lo a la nevera, amb la pallofa, amb
sí,
la...
el que sempre dirà un pagès és que mai es posin amb la pallofa a la nevera, però clar, de vegades és difícil.
Però és que si no l'has de fer servir, és que allò és comprar
fresc,
i fer servir.
Sí, és el seu. Això és el seu, que passa que el dia a dia no sempre ens ho permet, també. Però bueno, sempre recomana que si no s'han d'utilitzar en el mateix dia, que es desgrani i es guardi el pèsol després ja sigui la nevera, però diguem, ben tapat, conservat i sense la beina. Però bueno, ara és aquell punt que ja està acabat la temporada i comencen a ser els pèsols ja molt grossos, que de vegades és aquell punt de que dius són xives o són pèsols, no? Però sí, fins ara encara en podem trobar i aprofitem-los perquè val la pena. I després res, no, esperar l'any vinent.
I tant. Però és que totes les temporades tenen els seus productes estrella. Jo crec que és anar fent, anar passant perquè anar esperant la pròxima temporada per anar rebent els productes que toquen.
I a part el factor del desig, jo crec que és un gran component. És a dir, el fet de que ho hem tingut ara, sabem que ja s'acaba, però bueno, ja esperes amb ànsies, disfrutes dels que venen, perquè tenim un calendari replet de productes, i més aquí a Catalunya, Però bueno, ja arribaran, no? I quan arriben, doncs arriben amb aquell delit que encara els disfrutes molt més.
Bé, doncs ja hi són a les botigues, eh? Ja tenim síndria, ja tenim meló, per exemple, parlant de fruites, sí. Però no són els que toquen, hem d'esperar una miqueta més.
Exacte, eh? En la seva temporada sí.
A l'estiu.
Sí, però bueno, en el món que vivim ja sabem que trobem absolutament de tot, trobem tomàquets durant
ja,
tot l'any.
Ja, però clar, és que et trobaràs que t'emportaràs una cosa a casa que potser no té
no
massa gust.
Exacte.
No, i bé. Començarà la primera decepció de la temporada.
Sí, però bueno, hem d'esperar una miqueta que ja estan a tocar les cindres i els melons.
Que bé. Això m'ha passat a mi amb unes cireres, eh?
Sí.
Sí, veus? Molt lluentes, molt boniques, però...
D'aspecte fantàstic, no? Però de gust, ai, patinat.
M'han punxat. Molt bé, doncs, Sílvia Soto, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Estàs convidada per a l'últim amb molt de gust de la temporada, que farem allò com una mica de festa. Ens deixarem anar i a veure si podem comptar amb la companyia de l'altre blogger que ens ha acompanyat durant el curs, el David Valdivia. L'hem de convidar i entre els dos i l'equip alguna cosa farem.
Perfecte, molt
sembla?
Bé. I tant, encantada.
Doncs aquí t'esperarem. Sílvia, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.